Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui és amb nosaltres la Carme Trilla i Ballart, que és economista especialitzada en el sector de l'habitatge i en polítiques públiques i que és presidenta de la Fundació Hàbitat 3.
Nascuda a Barcelona, Trilla ha estat directora general i secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya durant més de 7 anys, impulsora de la Llei del Dret a l'Habitatge i el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016. És col·laboradora de Càritas Diocesana de Barcelona en temes d'habitatge social i d'inclusió. Presidenta de la Fundació Hàbitat 3, gestora d'habitatge social del tercer sector social i autora de llibres i articles sobre el mercat immobiliari i sobre la incidència de les polítiques d'habitatge en la demanda i necessitats de la societat.
Carme Trilla, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos en aquest propòsit.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Aquest Raimon, jo vinc d'un silenci. Per què aquesta cançó, Carme?
Bé, per diverses raons. Per descomptat, un homenatge a Raimon, perquè ha sigut el referent de tants anys, de tantes generacions, i d'això del que ell anomena la lluita, que a mi em sembla que és una referència que no hauríem de perdre, no? I per altra banda, el contingut de la cançó, que fa esment en aquesta necessitat d'un no baixar mai la guàrdia i de seguir lluitant, malgrat que això no sigui especialment reconegut o especialment vistós, però que és la manera d'anar avançant per aconseguir les coses. No?
D'on treu la força la Carme Trilla per estar al capdavant sempre de moviments i de necessitats com ho ha fet?
Doncs no ho sé, no ho sé, això crec que és una manera de ser, és una manera de ser. I després de la sort d'haver trobat també els entorns provisis per poder-ho desenvolupar, perquè si no, un sol tampoc no podria. Naturalment, molt menys avui en dia, en què tots són moviments molt col·lectius, no? Però, si, a més d'això, doncs cal, primera, un creure en les coses, un pensar que un té raó amb el que fa i que per tant, doncs, té sentit el que seguir insistint. I, per descomptat, hi ha un optimisme congènit en creure que sí que les coses es poden aconseguir, no? I llavors suposo que és una combinació de tot plegat.
Com pot ser que un dret bàsic i reconegut com a tal, que és el de la vivenda, s'hagi convertit en un problema tan gros com el que tenim?
Bé, és que no és que s'hi hagi convertit, és que portem molts anys que és un problema molt gros, que revesteix formes diferents segons les èpoques, però que no som capaços d'acabar de trobar-li l'entrellat o de trobar-li la solució. I ja et dic, revesteix formes diferents perquè en èpoques ha sigut mancança d'habitatges, per exemple, durant les èpoques de les arribades d'immigració a Catalunya i la necessitat d'habitatge per creixements demogràfics importants, doncs, evidentment, això no podríem pas dir que no va ser una època de problema d'habitatge greu, perquè quan no hi ha prous habitatges, doncs és un problema greu.
Mai tenim la constància i el testimoni de com es vivia, no?
Exacte.
Fins que va néixer aquell habitatge que era necessari.
Exacte, doncs el barraquisme, etcètera, no? Per tant, és un fenomen d'una problemàtica extrema, no? Quan aquest tema sembla que està resolt, que quantitativament tenim no només suficients habitatges, sinó potser fins i tot més habitatges dels que necessitem, doncs entrem en etapes, per exemple, de pujades de preus extraordinàries, que es descompensen totalment de la capacitat de pagament de les famílies, com va ser durant la bombolla immobiliària, malgrat doncs, que es construïen habitatges sense cap problema, que hi havia finançament, però les famílies no podien arribar a accedir a un habitatge. No? I era un problema majúscul, que és quan va coincidir que jo estava al govern. Després, una altra forma és la que hem viscut en els últims 10 o 12 anys, que és la forma aquesta terrible de la pèrdua de l'habitatge. Aquesta és una altra vessant del problema que no coneixíem, com a mínim no el coneixíem massivament com s'ha viscut, no? Que és segurament de les situacions que més mal han de fer, que és això, perdre el lloc on un viu. Això ho veiem ara, per exemple, amb el tema del volcà de les Canàries, no? El perdre l'habitatge és d'un dramatisme tremendo, doncs aquí tenim un volcà.
Al final és el perdre-ho tot, no?
És perdre-ho tot.
És a dir, quan un no té casa, no té on anar.
Efectivament. O sigui, és les coses, on poses les coses, on et poses tu, on poses la família...
No, però tant, referia fins i tot emocionalment.
Emocionalment,
és a dir, no?
sí.
És evident que no tens l'espai físic, no? Però al final també perds tot el que acaba construint el concepte família, no?, fins i tot.
Així és, així és. Per tant, anem arrossegant, diguem-ne, uns problemes molt greus que tenen formes diverses i que tots es resumeixen en la disponibilitat d'un habitatge digne, que és el que diu la Constitució i és el que els drets humans doncs, ens posen davant com un repte. No?
Ens vam equivocar gaire com a societat quan vam convertir en el principal negoci del país un dret bàsic com el de l'habitatge?
No, bueno, com a negoci, és que, esclar, no és que nosaltres l'haguem convertit en un negoci, és que l'habitatge té aquesta ambivalència.
És a dir, va ser negoci, va ser el motor de la recuperació econòmica de l'atur de la crisi anterior, va ser un motor de l'especulació i de que hi hagués persones que guanyessin molts diners quan es va produir aquest desajustament, no? Diguem-ne, entre la quantitat de pisos que hi havia, els preus als que es venien i el que la gent podia pagar, no? Per arribar finalment a aquesta situació d'ara, no?
Sí, és que l'habitatge és un producte ambivalent, ho és. Té aquesta doble vessant de ser un bé de primera necessitat, de ser un servei que socialment se'ns hauria de prestar, però al mateix temps de ser un bé d'un valor extraordinari, no? Doncs aquesta duplicitat que té és la que ens porta en aquest dilema, no? Hi ha hagut societats que han optat per treure-li aquest valor econòmic fent que l'habitatge no sigui privat, sinó que sigui públic. Si no és públic o propietat d'organitzacions socials, l'habitatge té aquest valor econòmic i el té en funció del que el mercat li digui i li doni. I el nostre país ha sigut un país que no ha optat per l'habitatge públic. No ara. Durant ja des de la nostra guerra. Ha optat per un habitatge de propietat privada. I, a més, privada amb unes condicions doncs, que en el cas de que han sigut habitatges protegits, perquè ho han sigut, doncs només ho han sigut durant un temps. Per tant, és no entendre quina és l'essència intrínseca del producte habitatge, no? I si això no s'entén d'aquesta manera, és quan les decisions que es prenen doncs, poden ser equivocades o erràtiques.
Com pot ser que no n'aprenguem? És a dir, d'aquella bombolla immobiliària en fa pràcticament 10 anys.
Sí, sí, sí.
I una ciutat com Barcelona, poso l'exemple de Barcelona perquè és la capital de Catalunya, però passa arreu del país, continua molt lluny del que hauria de ser inversió en habitatge social, per exemple.
Sí, per descomptat. I, a més, el risc de que tornem a entrar en un procés semblant al de la bombolla hi torna a ser. És a dir, si les entitats financeres, avui ho llegia al diari, tornen a donar préstecs hipotecaris...
De fet, les dades de vendes no paren de créixer. I sí. Estem explicant aquestes notícies sí. Des de fa un mes sí. I mig, dos mesos, amb una certa insistència de que no para de pujar la venda de sí. Vivenda una altra vegada.
Efectivament, sobretot de segona mà, perquè d'obra nova més aviat n'hi ha poca, sobretot perquè n'hi ha poca, però efectivament torna a recuperar-se el préstec hipotecari. I llavors sabem que la benzina de la bombolla va ser el préstec hipotecari a tipus molt baixos d'interès, no? Si això es torna a obrir, doncs ens trobem a trobar en una situació semblant. I té una lògica, des d'un punt de vista individual, té una lògica, perquè si un préstec hipotecari, el retorn d'un préstec hipotecari és més barat que un lloguer, tenim molt difícil el intentar convèncer la gent que el que li convé és el lloguer.
Però aquesta història la coneixem de fa sí. Molt poc. I, és a dir, ho dic perquè sembla que no n'aprenguem, no?
Sí, no n'aprenem. No n'aprenem perquè la realitat és tossuda. O sigui, no és que no n'haguem d'aprendre nosaltres, sinó que la realitat és aquesta. És a dir, aquest bé és un bé valorat per la societat individualment, per més que el discurs sigui un discurs de que el que convé és el lloguer, individualment la tendència a intentar que aquest bé sigui propi i seguirà sent.
Tenim genètica de propietaris.
No nosaltres, és que tots els països. Holanda, des de que es va començar a comercialitzar els pisos dels parcs públics municipals, doncs la gent es va endeutar doncs, a nivells superiors als d'Espanya. Això, els Països Baixos, que són països molt més socialdemòcrates i amb polítiques d'habitatge molt més socials que aquí, no?
Li pregunto diferent. Ens han dit que som d'una cultura de la propietat. Fins i tot va haver una època quan no hi havia manera de vendre pisos i els havíem de llogar,
sí.
En què el discurs era és que heu comprat per sobre de les vostres possibilitats.
Sí.
I en realitat el món no va per aquí, ens deien, no? El sí, món va sí. Pel lloguer, no va per la compra.
Sí. No, vull dir, tot això és paternalisme i tot això és una manera de fer interpretar les coses que fugen del que és la realitat. La realitat és que la gent necessita seguretat, necessita tenir, sobretot de cara al futur, una tranquil·litat amb l'habitatge i necessita que el cost econòmic d'aquest habitatge li sigui suportable. Aleshores, tot el que va en contra d'això difícilment s'introduirà. Per tant, introduir la cultura del lloguer o tendir a que la societat sigui més demandada, que ja ho és, que està sent des de l'any 2011, des de la crisi, la demanda de lloguer ha crescut exponencialment respecte del que teníem abans. Però hem de ser conscients que és una demanda de lloguer una mica, diguem-ne, perquè no hi ha un altre remei. Perquè si aquest lloguer no va associat a seguretat en el temps i a capacitat de pagament i a no risc de desnonament, doncs dona també molta inseguretat i molt malestar a les persones que el tenen.
Ara hi entrarem, però sí. Clar, es viu entre els drames que hi ha, no? Hi ha una realitat que és que cada vegada més hi ha desnonaments de persones que estaven de lloguer.
Sí. Ara el 80% dels desnonaments són de lloguer. El gran boom de desnonaments va ser d'hipoteques, perquè va ser el 2008, 2009, 10, 11, però un cop les persones que estaven hipotecades i no podien pagar ja han sigut desnonades, com que durant 10 anys pràcticament no hi ha hagut noves hipoteques, el que ha anat succeint a continuació és les persones que el que no han pogut és pagar o el lloguer que se'ls ha fet després de la hipoteca o el lloguer que ja tenien o el que han trobat en el mercat, no? O sigui que sí, dramàticament, el 80% actualment dels desnonaments són de lloguer. Per tant, aquí és un tema a reflexionar.
Sabemos muchas cosas, las sabemos de memoria y también por escrito. Que dentro del mar los peces nadan juntos, que arriba en el cielo las estrellas dibujan conjuntos. Tenemos teorías y filas de dígitos bien, todos bien ordenados, y millones de fotos en sistema binario, todos los planetas orbitando en el gran escenario. Pero alguna cosa se nos está escapando, de alguna cosa no nos estamos enterando, como la distancia entre tú y yo, los 5 centímetros bajo tus pies, la forma de las nubes al atardecer y estos 3 segundos. Hemos estudiado cómo nos movemos y también como soñamos, pero no como son los espacios cuando nos miramos. El camino entre las notas que suenan cuando tú y yo bailamos. Pero alguna cosa se nos está escapando, de alguna cosa no nos estamos enterando, como la distancia entre tú y yo, los 5 centímetros bajo tus pies, la forma de las nubes al atardecer y estos 3 segundos.
És el Guillem Roma cantant Alguna cosa se nos está escapando, no? Deia Alguna cosa se nos está escapando, de algo no nos estamos enterando, diu el Guillem Roma en aquesta cançó, no?
Sí, sí, efectivament. El Guillem Roma és fantàstic i bueno, té unes lletres riquíssimes, unes músiques riquíssimes, i aquesta m'ha fet gràcia especialment per aquest fet, de que encara que ell es refereix aquí a relacions personals, però a nivell col·lectiu sembla que ho tenim tot endreçat i tot ben canalitzat, però alguna cosa se nos està escapando, sí, sí, sí.
Quan es va aprovar aquesta... Abans parlàvem, no?, de la problemàtica, de la situació de problemàtica i d'on venim amb aquesta problemàtica amb l'habitatge. Fa unes setmanes el govern espanyol va aprovar la llei de vivenda. A Catalunya fa ja pràcticament un any que en tenim una, que per cert el govern espanyol va acabar enviant al Tribunal Constitucional, tot i que en aquest cas, com que no va demanar-ne la suspensió, doncs continua vigent, però és evident que hi haurà un moment en què hi haurà un joc i s'haurà de decidir doncs, què en fem de l'una, què en fem de l'altra. Necessitem aquestes lleis de vivenda?
Home, que necessitem una llei de vivenda, jo haig de dir que absolutament sí. La prova és que la llei de Catalunya la tenim des del 2007 i és que la llei el que ens diu, el que ens ha de dir, és quines són les regles del joc, amb quines regles del joc hem de treballar. La llei no ens dona instruments concrets, però sí que ens marca, o ens ha de marcar, amb quines coses ens posem d'acord que són les que ens convenen més per solucionar els problemes que comentàvem abans.
La llei catalana t'agrada o et convenç? És una bona llei?
Bueno, la llei catalana, de lleis catalanes en tenim moltes, perquè el dret a l'habitatge és del 2007 i després hi ha hagut moltes altres lleis, entre les quals aquesta última que tu fas referència, que ja han vingut a abordar aspectes concrets.
Exacte. No, aquesta em referia.
Aquesta
hi ha la regulació de lloguer, dels preus, dels índexs de referència, i sobretot també, diguem-ne, la qüestió dels pisos buits, diguem-ne, i la gestió que se'n pot fer des d'un punt de vista públic.
Sí. Dels pisos buits és un tema que ja portem des dels anys 2000, en el sentit de que un habitatge buit no està fent la funció social que se li demana, ja també en la Constitució, i per tant alguna cosa s'ha de fer amb els pisos buits, sobretot quan van aparèixer aquell milió de pisos buits després de l'esclat de la bombolla immobiliària en mans d'entitats financeres, no? Quan tenim un problema greu de manca d'habitatge públic, doncs conviure amb un parc d'habitatges buits és una aberració, no? Crec que va ser un error històric no haver passat els habitatges buits dels bancs a parcs públics directament quan es va fer el rescat bancari. Era el moment de salvar el problema.
És que un té la sensació que els vam pagar cars i de llarg, aquells pisos, que es va rescatar la banca, diguem-ne, sense entrar en aquells pisos, i que després la banca va acabar venent una altra vegada, per paquets, moltes vegades, com qui ven verdura, diguem-ne, al mercat per manats, no?
Sí, ho està fent malament, i ho està fent amb molt més retard del que es pensaven ells mateixos, que ells pensaven que eren molt llestos i que això ho vendrien en 15 dies, i portem 12 anys i aquests pisos encara no estan venuts. I si es venen en males condicions i amb uns règims de no seguretat pels usuaris. No? Aleshores, aquesta explosió d'habitatge buit a Espanya, que això sí que és una cosa molt específica d'aquí, altres països això no ho tenen, conviure amb aquesta realitat fa molt mal. I això és el que ha donat peu, doncs, a legislació més dura en relació amb aquests habitatges, i crec que la normativa catalana en aquest sentit és molt bona, que ha tornat a introduir el que se'ns va discutir el 2007 de la possibilitat d'expropiació d'aquests pisos, no només de l'expropiació de l'ús, sinó l'expropiació. Això s'ha tornat a introduir en la normativa catalana, és lògic. És a dir, si no s'està fent res amb aquests habitatges, doncs que l'administració pugui quedar-se'ls, tot i que siguem conscients que una expropiació vol dir pagar. Vol dir pagar.
És que estem parlant de més de 1.500 pisos només a Barcelona, buits, o més de 700 a Hospitalet de Llobregat, o 900 pràcticament a Terrassa, i així n'ha ampliat la llista.
Això són els que estan en el registre de pisos buits de la Generalitat, els que hi consten, perquè pot ser que hi hagi pisos que no hi constin. Per tant, els pisos buits és un fet que ens fa molt mal, que no l'estem gestionant bé, que no es va arribar als acords en el moment que s'havia d'arribar, però jo crec que encara hi seríem a temps d'arribar a acords. L'altre tema diferent és el control dels lloguers. Això és un altre tema. Aquí jo crec que es fa molta demagògia, es fa una lectura dramàtica del que pot passar amb el control dels lloguers. No. Jo crec que un control dels lloguers ajustat temporalment, basat en una justificació d'uns creixements dels lloguers molt per sobre del creixement de l'IPC, per tant, del creixement de la capacitat de pagament de les famílies, doncs és una cosa que difícilment influirà negativament en el mercat, que és el que s'està dient que passaria.
És una paradoxa, perquè es va començar a activar el mercat del lloguer quan no es podien pagar les hipoteques, i està passant-li al mercat del lloguer el mateix que va portar moltes famílies a no poder pagar les hipoteques.
Efectivament. Però, a més, aquí amb una possibilitat de negociació molt menor, perquè amb les hipoteques, per almenys quan a Càritas, per exemple, vam muntar el servei de mediació, o des de la pròpia Generalitat, amb el servei d'Ofideute, podíem negociar encara amb les entitats financeres algunes condicions de pagament dels usuaris. Però és que amb els propietaris privats, si una família no pot pagar, és molt difícil arribar a acords. Pot arribar a un acord d'un cert ajust, però no una família que ha perdut els seus ingressos. El propietari d'aquest habitatge, doncs dir-li que ha d'ajustar el preu, doncs és una negociació molt difícil. I aquí és on el punt que jo veig més problemàtic de la llei catalana, que introdueix un tema que no l'introdueix la llei espanyola ni és en altres països, que és el que aquí s'anomena el lloguer social obligatori. Aquest és el punt que jo, en el Congrés, en el Parlament, ho vaig dir clarament, no hi estic d'acord amb això. No crec que un propietari privat hagi d'assumir diguem-ne, que un llogater no li pugui pagar. És a dir,
també perquè vivim en un país on hi ha molta gent que necessita els ingressos, no? dels lloguers, perquè no és un gran propietari, sinó que és una persona doncs, que va tenir una vivenda i que ara en treu un lloguer, que aquell lloguer el té directament invertit en una altra cosa fonamental de la seva vida, com per exemple la vivenda on està vivint, o una residència si té una persona gran al seu càrrec, no? Per exemple, que és un clàssic bastant clàssic a casa nostra. No?
Aquests casos és claríssim, però llavors els casos que no són exactament així, però que és una persona que ha fet una inversió per comprar uns pisos, per posar-los en lloguer, clar, si aquests pisos no li donen el rendiment que esperava, encara que sigui molt just, doncs considerarà que s'ha equivocat i ja no hi haurà ningú més que faci una decisió d'aquest tipus, quan al mateix temps estem dient que necessitem pisos de lloguer.
És a dir, temps que això acabi desincentivant justament el mercat de lloguer, no? Això... Que sigui un fre a que la gent digui jo aquest problema no el vull.
Sí,
no?
Jo entenc que això hi ha una sensació de dir, bueno, com que els que tenen molts pisos doncs són molt rics, doncs que s'aguantin, que és una mica, és que és l'argument, no? Bueno, jo estic en desacord amb això. És a dir, els que el sistema financer els hi vam pagar, el que els hi vam pagar, és un tema. Aquest sí, però la resta, que han fet una decisió d'inversió i el que necessitem és que n'hi hagin molts més que facin decisions d'inversió amb lloguer, se'ls ha de garantir que podran cobrar aquests lloguers. Llavors, el que jo plantejo, ho vaig plantejant al Parlament, però crec que estic picant ferro fred, és que hi hagi una concertació entre el sector privat i el sector públic. Allà on la família no pugui pagar, s'arribi un acord amb el propietari perquè l'administració pagui la part que no pot pagar el privat.
Segurament en vam sortir tan escaldats, no?, d'aquella crisi del 2018, que en el tracte cap al sector s'ha passat d'un extrem a l'altre,
sí,
no?, de permetre'ls tot, ara no haver-hi cap petit marge a res. No?
Sí, sí, és un plantejament, diguem-ne, moralista, diguem, de valoració de bons i dolents. Eh? Llavors, jo crec que aquest no és el camí. El camí no és el de distingir entre bons i dolents, sinó els que legítimament ja han sigut recompensats doncs, pel que han fet o pel que tenen, i per tant se'ls pot exigir més dels altres que doncs, estan fent una activitat més o menys necessària. Això és molt difícil de jutjar, perquè la decisió de que jo tinc dos pisos o en tinc 25, doncs no sé per què hi ha d'haver-hi una frontera aquí entre tenir-ne dos o tenir-ne 25, i llavors ens porta una llei, doncs, francament discutible, que jo crec que serà recorreguda perquè no té una base de fonamentació objectiva, no? Aquest és el punt més crític per mi.
És el més crític. I pel que fa a la llei de vivenda espanyola, que és l'última que s'ha posat en marxa, que hi ha alguns elements doncs, que entraran en col·lisió amb aquesta llei catalana, et sembla que és una llei que ajudarà en alguna cosa?
Bueno, la llei estatal per Catalunya podríem dir que gairebé no és necessària, perquè el que ja he dit, aquí tenim una legislació i la tenim molt completa, etc. Sí que és cert que hi ha algunes de les decisions que prenen, sobretot alguns ajuntaments, que necessiten una empara estatal, perquè afecten a legislació que no és de competència autonòmica, no? Aleshores, en aquest sentit, aquesta llei estatal doncs, pot fer aquest paraigües que es necessita. Però també és cert que hi ha altres comunitats autònomes que no tenen tanta legislació com aquí. I, per tant, establir alguns paràmetres que vagin en el mateix sentit del que hem avançat aquí, que també siguin d'aplicació a la resta de l'Estat, doncs jo això, evidentment, no ho veig malament, sempre i quan doncs, es respectin les competències autonòmiques.
En tot
no?
cas, sí que és veritat que hi haurà ajuntaments no?, que a l'hora de gestionar tot el que és el parc de vivenda, tot el que són la qüestió dels pisos buits, etc., sí que és veritat que amb aquesta llei espanyola tindran aquest paraigües no?, que necessiten per poder fer el que ja estaven fent, segurament en molts casos, però que ho feien en un buit legal que sempre feia que tot fos molt complicat no?, en aquesta gestió municipal.
Per això ho estan demanant, no? Ara, aquí passarà igual que va passar aquí a Catalunya. Per aprovar la llei del 2007, vam haver de fer un pacte nacional. Vam haver de fer un pacte nacional que vol dir posar d'acord a tots els operadors i a tots els diversos interessos. No? La llei espanyola, si no és amb un pacte, no sortirà. O sortirà i després serà recorreguda i tirarem endavant i enrere, endavant i enrere. I amb això l'única cosa que fem és introduir més inseguretat, més incerteses i, per tant, solucionar pitjor els temes. No?
La reserva de sòl obligatòria per construir vivenda pública en promocions privades. A Barcelona és aquest famós 30%, sí, no?, que ha portat tanta polèmica. Per grans ciutats com Barcelona, amb el problema d'habitatge que té, és una bona solució?
Bueno, jo com que sóc partidària d'això, perquè jo això ho he vist a França, veig que a París això existeix a totes les ciutats franceses, aquest obligació de tenir un 30% de les promocions que es fan a dintre de la ciutat ja construïda, una part d'aquesta, no perquè sigui un 30, però una part que sigui de destinat a habitatge de lloguer social, s'aplica i no genera ni cap mena de trasbals social, i els operadors han entrat en el joc i l'entenen, doncs no veig per què aquí això ha de generar tanta problemàtica.
Clar, doncs un dels avantatges d'això és que et permet introduir vivenda social a tots els barris de la ciutat.
Naturalment,
no?
Naturalment.
I això des d'un punt de vista social és bo i és enriquidor per les grans ciutats.
Sí, jo estic d'acord que, diguem-ne, anant en contra del que jo dic, fer-ho conviure amb determinats edificis, fer conviure en el mateix edifici els dos tipus d'habitatges és complex, però es poden trobar solucions, doncs, de dintre del mateix barri o de compartir, doncs, parts d'edificis, etc. Ens en oblidem de que fins als anys 90 i fins i tot 2000, finals dels 90, o sigui, ja entrats ja quasi al segle XXI, hi han hagut construccions d'habitatges de protecció oficial dintre de la ciutat de Barcelona, absolutament dintre del teixit de la ciutat. Això era quan encara es podia fer perquè el cost del sòl era suportable. Però aquesta idea de dir, bueno, aquesta gent com poden conviure amb uns altres al costat que tenen un perfil diferent? Doncs és que no hi havia cap problema. Això era així i convivíem tots i no hi havia cap problema. Per tant, aquest no és un argument. El que sí pot ser un argument és que efectivament hi hagin tipus d'edificis que tinguin uns costos difícils de repercutir, etc. Tot això cal estudiar-ho en cada cas.
Passa que sí, clar, això, vist des de fora, no, un fa el plantejament, escolta'm, té tot el sentit del món, però, per exemple, quin sentit té fer una promoció en un determinat punt de Sarrià-Sant Gervasi, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí.
Que aquella vivenda és evident que tindrà unes característiques, que allà, si fas 10 pisos cada cop i volta, en aquella mateixa comunitat n'hi hagi 3 de protecció social, algú va pensar, quin sentit té això?
Sí,
no?
Sí, per això et dic que la convivència en el mateix edifici, en alguns casos, pot generar problemes, i llavors aquí s'hauria de trobar la manera de com aquesta obligació de destinar una part dels habitatges això, es pugui fer no en aquell mateix edifici, sinó en un altre edifici, no a la zona, etc. No? És que s'ha d'estudiar en cada cas.
Clar, és veritat que segurament, tal com jo plantejava el dubte, també és veritat que continua sent una manera d'associar directament pobresa amb vivenda social, no?
Naturalment. És que si no és així, ens anarem automàticament a l'extraradi, és a dir, ens anem d'anar a zones, doncs, de nou creixement, perquè no podem fer-ho dintre de la ciutat i, per tant, estem fent una exclusió territorial de les diferències socials, que és una dels desajustos justament de desigualtat que estem vivint en els últims anys.
És a dir, que la vivenda de protecció social s'ha de convertir o es podria convertir en un vertebrador de societat dins de la pròpia ciutat.
És que ho havia sigut durant tot el segle XX. Ara estem treballant amb el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, una exposició que es farà a partir del mes de maig al MUBA, que explica com l'habitatge ha sigut un element de cohesió de la ciutat durant tot el segle XX. Doncs no sé per què el XXI no hauria d'impregnar-se de la mateixa filosofia. No?
Clar, és un canvi molt important, perquè abans d'arribar a aquesta problemàtica, fins i tot en èpoques d'aquesta crisi 2007-2008 de bombolla immobiliària, i en què els preus pujaven, Barcelona, sense arribar als extrems dels qui no podien pagar, etc., ja estava en un procés immers d'expulsar la seva població jove cap a la perifèria de la ciutat, no? I hi va haver la desvertebració social segurament va començar allà, no?
Sí, bueno, Barcelona sempre expulsa població perquè el creixement de la ciutat, el creixement de les famílies és superior a la capacitat de creixement d'habitatges, o sigui, ja independentment de les condicions socials, eh? A part d'això, doncs, hi ha hagut famílies que han marxat de la ciutat perquè han desitjat un tipus d'entorn diferent, etc. No? Però això és bastant inevitable. Eh? O sigui, hi ha gent que ha de marxar forçosament de la ciutat.
Sí, però el problema és com la regenerem, aquesta gent que marxa. No?
Naturalment. I, a més, que quan el vector d'expulsió és el preu, aleshores aquí sí tenim un tema a reflexionar. Que, a més, és preu i edat. i per tant això comporta envelliment de la ciutat, etc. O sigui, una sèrie de derivades que també haurien de ser eixos de reflexió de com volem que sigui la ciutat en el futur, no?
La Carme Trilla ara mateix està al capdavant d'aquesta Fundació Habitat 3, perquè no la conegui, és una gestora d'habitatge social impulsada des del tercer sector, que treballa amb entitats socials, també amb les administracions públiques, justament per garantir aquest dret a un habitatge digne a les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Entre el 2015 i el 2019, la Fundació Habitat 3 ha comprat fins a 55 habitatges. A vosaltres, entitats com vosaltres, també us costa accedir al mercat de la vivenda per comprar aquests pisos? Ho heu de fer amb els mateixos preus que ho fa qualsevol ciutadà que vulgui accedir a una promoció, més enllà de que després li dongueu l'ús que li doneu?
Bueno, el primer que t'haig de dir és que n'hem comprat ja 150.
Sí, 150.
Potser aquí hem narrada. 150.
Em faltava un 1 la xifra.
Faltava un 1,
i és molt significatiu.
Sí, sí. No, bueno, és que ho dic perquè és que això té una importància enorme per nosaltres, perquè som una entitat que va néixer del tercer sector, d'una sèrie de federacions del tercer sector, que van decidir que pensaven que el tercer sector havia de ser més actiu en el tema de l'habitatge social, però que van néixer sense diners. No som uns capitalistes aquí amb capacitat d'inversió. I, per tant, ens ha fet falta, efectivament, disposar de finançament. Però sí, la compra dels habitatges nostres és una compra que la fem no en el mercat lliure, no en el mercat lliure, sinó que ho fem gràcies a un dels instruments que també ha establert la Generalitat, que és el del tanteig i retracte. És a dir, que quan una entitat financera es ven un habitatge que prové d'una execució hipotecària, doncs nosaltres, després de la Generalitat o d'un ajuntament, tenim dret a poder comprar aquests habitatges, un dret preferent, no? Llavors, aquests habitatges, què passa? Que surten a uns preus molt baixos. Són habitatges absolutament desvaloritzats, que les pròpies entitats financeres se'ls treuen de sobre a preus molt baixos, d'aquí l'interès del dret de tanteig per poder-los detectar, perquè no vagin a parar a mans de persones que el que fan és comprar-los per després revendre'ls, no? Aquest és el mecanisme. I quan la Generalitat va obrir aquest mecanisme, nosaltres ens hi vam agafar de seguida, perquè vam pensar que era l'única manera de trobar producte a preu barat, però ens faltava finançament. I aleshores la Generalitat també va posar en marxa una línia de finançament de l'Institut Català de Finances, que és el que ens permet poder fer aquestes compres, no? Però sí, aquest és un camí que, com a tercer sector, crec, i ara presentarem, d'aquí 15 dies, un estudi que hem fet novament de les necessitats d'habitatge del tercer sector, i tornarem a posar sobre la taula que ens fan falta molts habitatges i que molts d'ells haurien de venir d'aquestes vies.
Molts habitatges perquè, malauradament, els índexs de pobresa a casa nostra continuen sent alts. Crec que l'última dada oficial que hi havia continuava estant al voltant del 26%, aproximadament, que és moltíssima gent a Catalunya, i perquè, malauradament, després d'aquesta pandèmia, que encara estem immersos en ells, no? Però que comencem a dir als mitjans de comunicació, comença a haver-hi una certa recuperació, no? Hi ha molt d'interès en el discurs públic de dir quan tornarem a estar com estàvem, no? I el 2022, no? I potser serà el 2023. Però és que, malauradament, torna a haver-hi molta gent que s'està quedant pel camí, no?
Sí, sí. Sí, sí, és clar. És que aquí això tenim la recuperació ens vindrà per la recuperació del treball, evidentment, perquè la gran crisi és la pèrdua de feina, però sí que hi ha persones que tenen dificultats per tornar a trobar feina, sobretot en determinades franges d'edat, no? I llavors aquests, doncs, tindrem aquí unes bosses de població que caldrà atendre especialment, i des de la banda de l'habitatge, per descomptat, perquè són famílies que no podran pagar l'habitatge.
Ara mateix tenim en vigor una moratòria pel que fa als desnonaments. Abans n'hem parlat dels desnonaments, de com eren els que hi va haver-hi després d'aquella bombolla immobiliària per totes les persones que no podien pagar les hipoteques, com això es va derivar i ha derivat en desnonaments de persones que no podien pagar els lloguers. Als més vulnerables hi ha aquesta moratòria a partir de la pandèmia, que l'hem anada prorrogant, una mica arrossegant els peus, perquè sempre l'acabem prorrogant a l'última hora i quan no queda pràcticament més remei. I ara semblava que es deia que sí, que aquesta seria l'última moratòria i acaba el 28 de febrer. Quina situació temeu que es produeixi a partir del 28 de febrer?
Bé, bueno, per una banda, la moratòria pot haver ajudat a que part d'aquestes famílies puguin tornar a trobar feina, perquè el que dèiem, si recuperem l'activitat econòmica, doncs alguns que havien perdut la feina pot ser que la recuperin i estiguin en situació de poder tornar a fer front als seus, a les seves despeses d'habitatge, no? Però segurament n'hi haurà que no, i una moratòria l'únic que ha fet ha sigut fer acumular un deute que te'l trobes a partir del moment en què s'acaba la moratòria, no? Aquí jo torno a la mateixa reflexió que he fet abans. Aquí caldrà que l'administració pública arribi a un acord amb els propietaris i es tanquin aquests deutes d'alguna forma, que no segueixin pesant sobre les famílies per sempre més a partir del moment en què s'acabi la moratòria. És a dir, hi ha d'haver-hi aquesta conversa entre administració pública i propietaris per aconseguir que aquestes famílies no perdin l'habitatge. Si el perden, estan al carrer i tenim un problema greu de trobar-los un nou habitatge que no tenim. Per tant, mantinguem-los en els seus habitatges, fem front a la despesa que això suposa i arribem a un equilibri que garanteixi una trajectòria de futur en tots els casos que sigui possible.
Ara parlem d'aquesta qüestió dels desnonaments i d'algunes de les xifres que podem posar damunt de la taula. Abans, una mica de Pau Riba.
Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar la testa florida i verda perquè també s'hi han fet vermella, fixa't.
Avui al propòsit amb la Carme Trilla, economista especialitzada en el sector de l'habitatge, en polítiques públiques i és presidenta de la Fundació Habitat 3, escoltant aquest Pau Riba. T'agrada, Pau Riba?
Bueno, és que per mi és el gran poeta dels nostres cantautors, no? És fantàstic i, en fi, no ens en cansaríem.
Aquesta setena en colors diòptria d'en Pau Riba. A veure, parlàvem dels desnonaments o plantejàvem la qüestió dels desnonaments. Clar, l'any 2020 n'hi va haver 5.737 a casa. Això són 15 al dia, que és una barbaritat. I la majoria van tenir a veure amb problemes amb els lloguers. El 2019 n'hi havia hagut 12.446. Aquesta setmana explicàvem que l'Ajuntament de Barcelona, només a la ciutat de Barcelona, en preveu 2.500 de cara a l'any vinent. Només la ciutat de Barcelona, eh? Només la ciutat de Barcelona, 2.500. Clar, si no es troba una solució com la que apuntaves abans, o una altra, no? Però si no es troba una solució, això és un problema social molt greu, perquè són moltes famílies, no? Aquesta setmana n'hi havia 70 persones que van ser desallotjades a l'Hospitalet de Llobregat, no? Pràcticament, sense avisar, sense que hi hagi intervingut l'Ajuntament, que han acabat dormint al carrer durant uns quants dies. Clar, això no ens ho podem permetre des d'un punt de vista social.
Sí, bueno, és claríssim. O sigui, sí, com a societat tenim problemes que els veiem lluny i que no sabem què fer-hi, però aquest no el podem veure lluny, aquest el tenim aquí i l'hem de resoldre aquí. I aleshores jo crec que si és un tema d'acords econòmics, ara precisament entrem en una etapa en la que es podrà disposar de recursos. Tots aquests fons Next Generation, tots aquests diners, ara amb l'acord de pressupostos de la Generalitat, amb la pressió de la CUP en aquest cas, s'ha pujat el pressupost d'habitatge a 1.000 milions d'euros. Això és una notícia extraordinària, extraordinària, perquè la política d'habitatge es fa amb diners. Si no hi ha diners, com no n'hi ha hagut durant 12 anys, és molt difícil fer política d'habitatge. Aleshores, per una banda, és evident que necessitem més parc públic per poder atendre aquestes situacions. Però com que això no s'improvisa i, a més, això no és gens fàcil en les quantitats necessàries que caldrien, doncs el que sí que es pot fer és arribar a aquests acords amb els propietaris i evitar absolutament, o sigui, com un repte ineludible, que cap d'aquestes famílies vagi al carrer, a no ser que es tracti de desnonaments de persones que estan clarament i legítimament ocupant un habitatge i no hi han de ser. I, per tant, aquest desnonament hauria de ser d'avui per demà. Ara, el que és un habitatge que no es pot pagar perquè hi ha problemes econòmics, etc., s'ha d'arribar a un acord. I això què vol dir? Vol dir un pacte, tornar al pacte. Vam fer un pacte nacional l'any 2007, hauríem de tornar al pacte. No sé per què el 2011 es va desmuntar el Pacte Nacional per l'Habitatge. S'hauria de tornar al pacte.
La paraula que anava a fer servir jo i et volia demanar si calia una reconciliació entre el sector immobiliari, entès no com les grans immobiliàries devoradores, no em refereixo a això, però sí que és com si hi hagués un divorci amb tan males maneres, no? Entre el sector immobiliari i l'administració pública, que és molt difícil abordar qualsevol tipus de solució. Però, clar, vist des de fora, penses que si no hi ha aquesta aproximació entre els uns i els altres, la solució no arribarà mai.
Totalment, és així. La Generalitat està a punt d'aprovar el que és una esperança de futur enorme, que és el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que diu que en 15 anys tots els municipis de Catalunya haurien de tenir més del 15% dels seus habitatges, bueno, 15% dels seus habitatges destinats a polítiques socials. Com ho farem, això? Això el Pla Territorial ho diu, dona els instruments, etc. Però per fer-ho cal implementar-ho. Pressupostos n'hi hauran, aquests primers anys n'hi hauran. I la previsió del propi pla és que hi ha d'haver-hi aquests recursos públics perquè s'hi pugui arribar. Doncs, escolta, és qüestió de seure en una taula, posar-se d'acord tots els que estan afectats, els representants, evidentment, d'aquests afectats, i establir les mesures. Deixant alguns la seva lectura excessivament, diguem-ne, moral paternalista que tenen alguns, i els altres cedint, evidentment, en la necessitat d'arribar a pacte. I això vol dir, doncs, bueno, de vegades potser un lloguer menys alt del que es tenia, Habitat 3, on la treballem d'aquesta manera, aconseguim pisos de particulars a uns preus per sota de mercat, a canvi doncs, d'unes garanties de cobrament que els hi dona l'administració. Doncs, perquè aquest model que ens està funcionant a nosaltres gràcies a uns programes que impulsa l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments de Catalunya, si això funciona, per què això no es fa extensiu a totes les situacions vulnerables?
Us costen encara aquests acords?
No, no, és que els acords amb els propietaris privats ens estan funcionant molt bé i tenim més de 350 habitatges a la ciutat de Barcelona i el 80% dels propietaris renoven els contractes perquè està funcionant perfectament. Aleshores, és un model que en si mateix ja ens diu quina és la clau de l'èxit, no? En aquests pisos hi viuen famílies que només poden pagar 100 euros i el propietari en cobra 700 o 800 o 750, els que es pactin. I la diferència la posa l'administració. Escolta, doncs no hem d'inventar l'ou de Colón. Això ja està inventat.
Clar, però vivim en una societat en què estem acostumats a intentar guanyar diners, no?, amb la vivenda.
Sí, sí, sí.
I en aquesta mentalitat d'intentar guanyar diners, clar, un lloguer de 700 euros a Barcelona sembla utòpic, no? No tant perquè el vulguis pagar, sinó perquè hi ha molta gent que té pisos que no vol llogar per 700 euros.
No, jo t'he posat 700 com a exemple.
Sí, sí, no.
Tenim pisos més petits que són menys, etc. És una negociació. No tothom, no només...
Ho deia en el sentit de que, per molt de moda que estigui Barcelona, sí, diguem-ne, jo amb això ja no hi entro, amb la mitjana de sous que hi ha en aquest país, pagar un lloguer de 700 o 800 euros, ja no vosaltres, un ciutadà mig... Són molts diners.
No, és que no es pot, efectivament. La prova és que la gran desconeguda és la taxa d'emancipació dels joves, que és del 16,3%, que és la més baixa d'Europa. Aleshores, aquí ho tenim claríssim, els joves no s'estan emancipant, el qual és un problema social i demogràfic de primer ordre, entre altres raons, perquè no troben feina, però quan troben feina és que no poden pagar l'habitatge. Per tant, és claríssim que aquí s'ha d'arribar a acords en aquest sentit, no? I no és cert que tothom prioritzi, tothom, vull dir, els propietaris dels pisos prioritzin el preu. Molts prioritzen la seguretat. La seguretat en el cobrament. Aleshores, si l'administració pot garantir aquesta seguretat i el problema de la convivència i de les insolvències, doncs hi hauria molts més propietaris disposats a jugar aquest joc.
Aquesta seguretat a vegades es busca en mecanismes que tanquen les portes al lloguer, no? És a dir, per exemple, en aquest país d'un temps ençà, segurament perquè han començat a haver-hi molts desnonaments de persones que no podien pagar el lloguer, són moltes les persones que estan posant com a condició per llogar el pis, només vull llogar-ho a persones que tinguin un contracte fixe. Clar, en aquest país troba algú que tingui un contracte fixe.
Això està sent així. Llavors, a més, necessites un avalista i tal, però l'altre dia em deien això a França, en el mercat privat passa igual. En el mercat privat a París passa igual. Aleshores, no ens enganyem. És a dir, el propietari vol seguretat. Bueno, una manera de donar seguretat és que te la doni l'administració, per exemple. O sigui, és que això, quan vam establir l'aval lloguer, que ni dèiem, era una manera de dir, escolta'm, ja t'avalo jo. Lloga-li a aquesta persona i jo t'avalo. Jo avalo els possibles incompliments que hi hagin, etcètera, no? Bueno, doncs aquest tipus de solucions, aquestes són molt immediates. Sí que requereixen recursos públics, és clar que sí. Bueno, ara els tindrem. Però aquestes són de solució immediata. No cal esperar 6 anys a tenir més pisos públics.
Et consta que els fons Next Generation vagin també a ajudar en aquest sentit?
Sí,
perquè
sí,
és veritat, hi ha els pressupostos, hi haurà aquests 1.000 milions que estan molt bé i que segur que són millor 1.000 que 750, no? Que, diguem-ne, hi havia hagut aquesta discussió. Però també aquesta injecció de diners europeus han d'anar, no?, en aquestes qüestions, més enllà de pensar en grans indústries, grans plans, grans empreses que s'han de modernitzar i que hi han de ser, no? Perquè, evidentment, el país sense això no avança.
És que un dels objectius europeus és la cohesió social també, no només la cohesió i l'ecologia des del punt de vista del medi ambient, sinó l'ecologia des del punt de vista social també. Aleshores, hi ha diners aquí per fer habitatges de promoció pública i social, i són, per rehabilitar habitatges també, però per les ajudes socials també. Però aquests pressupostos de la Generalitat que s'han aprovat ara o que s'aprovaran no parlen només del Next Generation, són també recursos de la pròpia Generalitat i en aquesta ella té les mans lliures de poder-los aplicar amb els criteris que consideri, no?
Sobretot perquè al final en això i lligant amb aquesta dada que plantejava, no?, de que els joves no hi ha manera que s'emancipin, al final en això de la vivenda ens hi estem jugant també el futur de la societat.
Naturalment.
No? Perquè si tu tens joves que treballen per sous baixos amb contractes precaris i que no poden tenir capacitat a tenir vivenda, al final el que no tens és una societat amb capacitat de construir-se.
Sí, efectivament. Són els fills que no es tenen, són els retards amb tot el procés de desenvolupament professional. En fi, té una quantitat de derivades tremendes, sí.
Quan vosaltres ajudeu a persones, us trobeu que cada vegada són més joves les persones a qui heu de prestar la vostra ajuda?
Bueno, les famílies que nosaltres, la gent que tenim en els nostres pisos, venen de la mesa d'emergències, uh-huh. Són persones que han estat prèviament desnonades, i efectivament el perfil és de jove adult majoritàriament. Aquest és el perfil central que tenim.
Jove adult vol dir que tenim una societat que se'ns està fent amiques, no? I que a vegades no ho veiem, sí. Però el que se'ns esquerda és la base, és el que aguanta tota aquesta societat que ha de venir darrere, no?
Sí. I, a més, ara, diguem-ne, la gent gran, els de més de 65 anys, doncs s'han relativament salvat pel fet de tenir pensions, pel fet de tenir els habitatges pagats, però aquests que venen al darrere, si arriben a l'edat de jubilació amb un habitatge precari, amb feines precàries, doncs no són un bon horitzó de futur per la societat.
La Carme Trilla és economista, especialitzada en el sector de l'habitatge, en polítiques públiques, ha treballat en aquest àmbit durant molts i molts anys. Ara ho està fent des de la Fundació Habitat 3, ho havia fet també des del govern de la Generalitat. És un plaer escoltar-te.
Gràcies.
Moltes gràcies, Pol, per haver-nos acompanyat en aquest propòsit.
Gràcies a vosaltres, eh?
Sort i a seguir treballant.
Així ho farem.
Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Aquesta setmana ens retrobem aquí a Ràdio Estel, al propòsit.